Hola, un dia més. Gràcies per ser-hi aquí a la Por com a camí, en aquest espai de conversa sobre el nostre món emocional. Avui tenim l'oportunitat de comptar amb la Luz Guerrero. Luz, hola, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. I tu?
Doncs encantada de tenir-te. Voldria presentar-te primer que res, que sapigueu que la Luz és mestra d'infantil des de fa gairebé 25 anys, que no és poca cosa. És coordinadora pedagògica de l'Escola Sagrada Família de Gavà i, a més, és, bueno, li encanten molts àmbits, des de la grafologia, l'educació emocional, la neurociència, i jo la descriuria com una mestra apassionada de la seva feina. Luz, gràcies per ser aquí, gràcies per venir en aquest espai i, per començar, a mi m'agradaria, ja que tens tanta experiència en el món educatiu i durant tots els teus anys has vist tants i tants infants, tu ara mateix com descriuries els infants d'avui en dia i des del punt de vista socioemocional, quines necessitats diries que veus més?
Molt bé, m'encanta aquesta pregunta. Primer de tot, estic encantada de poder parlar amb tu una estona i xerrar. És veritat que tenim moltes oportunitats, no?, a vegades de posar temes i debatir, no?, i és genial trobar aquests espais. Doncs mira, Esther, jo veig que els nens d'avui dia, no?, els nens que ens trobem ara mateix a les aules, els nostres fills, són nanos que, òbviament, necessiten que els hi proporcionem les necessitats bàsiques, com l'amor, no?, el temps de son, de cuidar la seva alimentació, obvi, no? Però és molt important, i ho veiem cada vegada més, la necessitat que tenim de transmetre als nostres infants seguretat. Seguretat en ells mateixos. Que els hi transmetem la presència, una presència real, no?, real, de temps de qualitat, no?, d'estar, de mirar-nos als ulls, de tocar-nos, d'abraçar-nos. Necessitem transmetre'ls respecte, no?, respecte i acceptació de qui són, no?, sense voler també les nostres, projectar també les nostres mancances o el que a mi m'hagués agradat quan era petit, no?, petita, necessitem acompanyar els nostres nens i alumnes en desenvolupar la seva autonomia, aquesta de saber qui són, no?, d'arribar al seu concepte, al seu autoconcepte, de treballar amb ells aquesta sintonia emocional, no?, aquesta autonomia emocional que fa que validem les seves emocions i posem límits a la seva conducta, no? Els nens han de tenir límits, perquè això va molt lligat amb la seguretat que volem treballar, que hem començat al principi, no? Si jo sé per on he d'anar, em serà més fàcil, sí? I sobretot, penso que els hem d'acompanyar en transmetre'ls-hi calma, calma. L'altre dia parlant en una reunió d'avaluació de coordinació de mestres a l'escola, no?, dèiem que cada vegada als nostres alumnes els hi costa més tolerar la frustració. Hòstia, o sigui, els hi costa molt retardar la gratificació i les coses han de ser immediates, han de ser aquí, ara mateix, no? Llavors, els hi costa molt inclús esperar beure aigua, no? Te demanen, vull beure aigua. I dius, un momentet, que acabem això. No, és que vull aigua, no? I, no, aquesta calma, aquest aprendre a esperar, penso que és molt important que els hi podem acompanyar en aquest procés. No? I penso que els adults hem de fer una mica de reflexió per aquest tema, perquè és que estem abocant una miqueta els nostres nens a una vida tan accelerada, que sense donar-nos compte sempre els estem dient vinga, que arribem tard, som-hi, acaba, ai, això no ho has acabat, bueno, deixa-ho, ja ho acabaràs després. No ens donem compte, perquè nosaltres també portem, no?, aquesta vida, que sempre anem amb mil coses, no?, I això no els està fent bé. Els deixem massa d'hora jugar amb la tecnologia, amb suports digitals, que el seu cervell no està preparat per assumir, no?, totes aquestes... contínuament estan passant estímuls, no? I això no els beneficia, no? Per tant, jo diria que hem de aturar-nos i ajudar els nostres infants a treballar per dintre, no? A través d'aquesta seguretat que dèiem al principi, aquesta connexió, no? Aquesta sintonia emocional amb els nostres nens, no? Que els ajudi, no? A treballar al seu interior perquè després això et pugui reflectir en la seva conducta i el seu benestar, sobretot, que és el que volem.
Clar, i entenc que això tu has anat veient que al llarg dels anys, no?, s'ha fet com una necessitat més palesa, entenc.
Exacte.
I clar, la realitat és que bé, que els adults estem una mica abocats en aquest món, no?, incert, ràpid, si ho podem dir una mica boig i sense aturadors. I què podem fer els adults que estem educant per poder ajudar així els nostres nens? Perquè els pares... Tenim recursos en això? Com ho veus tu, Luz? Perquè tu deus tenir entrevistes amb els pares, a les tutories...
Exacte, no? Els pares necessitem acompanyament. Necessitem que ens acompanyem en aquest procés perquè és veritat que moltes vegades les entrevistes, com tu dius, no? Tenim molts pares desbordats. Desbordats per les situacions de comportament dels seus fills, no? Pares que et diuen és que mai fa cas, és que no li ve... res bé, sempre s'està queixant, no compleix les normes, falta respecte, no? Això ja des de P3 fins això, clar, va pujant i va canviant una miqueta, no?, la conducta, però els pares sempre tenim aquesta preocupació, no? Llavors, clar, la major dificultat que jo veig moltes vegades és fer-los entendre als pares que normalment quan hi ha una conducta inapropiada ens fixem en la conducta i aquí ens aturem i volem modificar aquesta conducta inapropiada que no ens agrada i ens quedem aquí, volem arreglar això i doncs, utilitzem diferents tècniques. No? Crec que el que hem de treballar és el pas previ, o sigui, mirar quina emoció ha provocat aquella conducta, perquè darrere d'aquella conducta sempre hi ha una emoció, no? I penso que ens saltem aquesta part tan important, no? D'aturar-nos i pensar, el meu fill, per què té ara mateix aquesta conducta? Què m'està dient? No? I clar, i això és fruit doncs, del que parlàvem, no? Que anem tan bojos que anem per feina, no? Penso que els pares, jo sempre els explico, no? Aquesta connexió que hi ha d'aquest triangle entre el que penso, el que sento i el que faig. I quan als nens els hi podem explicar que allò que està sentint és legítim i està bé, és correcte, és el que ell sent, el que parlàvem al principi, no? De validar l'emoció i posar límits a la conducta, però que aquesta conducta no és acceptable. No? A vegades, per exemple... em comentava una mare l'altre dia. Clar, és que l'altre dia ell tenia un aniversari d'un nen de la classe. Amb tan mala sort que la mare del nen que feia l'aniversari es va trencar la cama i es va haver d'anul·lar la festa d'aniversari. Llavors, clar, jo vaig anar a buscar al col·le al nen i li vaig haver de dir que, ostres, que la festa s'havia anul·lat. I és que no saps el que ja es feia muntar el nen. No? O sigui, va dir de tot, no? Un nen de 5 anys. Clar. El que vol la mare és solucionar aquella cosa que ha passat, no? La rabieta. Clar, prèviament has de connectar amb el teu fill i dir-li, escolta'm, mira, passa això, no podem anar, entenc que estiguis enfadat, entenc que estiguis decebut perquè feia tantíssima il·lusió, no? Connecto amb ell emocionalment, valido que t'estiguis sentint així. No? Però, mira, a mi no em pots parlar d'aquesta manera, carinyo, perquè nosaltres no ens parlem així. Tens dret a estar decebut. No, això no ho permetem. A casa no ens parlem així, no ens faltem el respecte. Si vols, ho parlem. Mira, què tal si ens anem a berenar, tu i jo? I llavors busquem una solució per sortir d'aquí. Però moltes vegades els pares ens quedem en voler solucionar aquella conducta. No? I hem de fer aquell pas, no?, d'aturar-nos.
Clar.
I mira què hi ha al darrere.
Clar, i ara quan tu parlaves, Luz, a mi el que em venia al cap és quan parlaves de... Bueno, és que vivim en aquest món sense aturador, no? Com els pares també necessitem aturar-nos. És a dir, que el fet de poder, no?, donar-me temps i permetre'm connectar emocionalment amb el meu fill implica connectar emocionalment amb mi, no? I també adonar-me del que m'està generant aquest comportament del meu fill.
Exacte.
Que a vegades jo no puc tolerar o que em desborda i que a partir d'aquest desbordament aleshores és quan potser poso punt i final a aquell comportament, però d'una manera, doncs això, desbordada. I com aquest aprenentatge socioemocional dels pares i mares també pot ajudar a aquesta connexió que comentaves tu ara, no?
Clar, és prioritari, no? Perquè aquesta responsabilitat que tenim afectiva, no? que el que fem amb les nostres emocions té un impacte amb l'altre i viceversa, és així. Vull dir que el fill quan fa aquesta pataleta perquè li has dit que no vol anar, perquè no pot anar a l'aniversari perquè s'ha anul·lat, el fet de que faci això, de que et parli malament, no? De que t'insulti, no? Et falti el respecte al que sigui, òbviament t'està afectant a tu, emocionalment també. I això què està provocant? Que no, et posi rabiosa, no? I és que si jo no tinc consciència del que jo estic sentint, segurament simplement reaccionaré a aquesta situació de la mateixa manera que està reaccionant el meu fill, no? O sigui, des de la ràbia, des de la meva emoció. Per tant, com tu dius, jo he de ser conscient que a mi aquesta situació m'està enfadant, aquesta situació m'està frustrant una mica, no? I saber aturar-me, no? És clau, no? El saber dir, stop. Jo sóc responsable d'ensenyar-li la resposta que han de tenir les emocions al meu fill, perquè som responsables emocionalment d'això, no? O sigui, els nanos aprendran a com jo resolc una emoció intensa, no? Quin comportament li dono. Per tant, és bàsic, Esther, com tu dius. O sigui, primer, treballar nosaltres aquesta consciència emocional. Què sento jo i quina sortida li dono jo a la meva emoció, no? Sobretot perquè si no som conscients, no? De les emocions que sentim en aquestes situacions, no? Que ens descontrolen, no podrem poder regular la situació, no podrem donar una altra resposta, perquè el que volem els pares al final és aprendre una altra manera de fer quan les coses no ens funcionen, no?
I moltes vegades el que volem és fer-ho millor, el que volem és fer-ho el millor possible amb els nostres fills. El que passa que moltes vegades tampoc tenim eines. I jo quan abans tu parlaves, quan abans parlaves d'aquesta necessitat de transmetre seguretat als nens, no? Aquesta confiança en ells mateixos, aquesta autonomia, també pensava en la inseguretat que a vegades vivim els pares i mares a l'hora d'educar, no? Clar. Amb tota les ganes de fer-ho bé, precisament de dir, bueno, estaré fent bé o no, la por a fracassar quasi com a pare o mare, i a vegades dubtes de... Bueno, realment, no? Això que comentaves tu, cal que posi límits, no? Aquest debat que a vegades hi ha entre, bueno, una educació amorosa, comprensiva, doncs també pot admetre aquests límits. És a dir, que una cosa no va renyida amb l'altra, no? Ja, perquè una cosa hagi d'anar en lloc de l'altra.
Clar, penso que és que no hem d'anar... Els extrems sempre són perillosos, no? Llavors hauríem de buscar un camí en el mig que ens proporcionés una miqueta més de benestar, no? Perquè realment el que estem veient és que moltes famílies ho estan passant malament perquè no saben com lidiar amb aquestes situacions, no? Que sempre darrere hi ha una emoció intensa que no se sap manegar. Llavors, com dèiem al principi, és que ens hem d'aturar, hem d'anar amb més calma, a mi m'agrada molt la metàfora del bambú japonès, no? Que diu que, clar, tu poses la llavor, sembles la llavor, i estàs allà posant aigüeta, l'abono, vinga, vinga, no? Amb tot el carinyo del món vas posant, i allà sentes un any i dos i continues abonant i posant una miqueta més d'aigüeta i li cantes i dius, no? Un inexpert diria, me frustro perquè això no serveix de res, aquí no passa res. Clar, el que no sap aquest senyor que està cultivant el bambú és que el bambú durant 7 anys està creixent cap a baix, no? Cap al seu, o sigui, cap a dintre, no? Està fent arrels fortes, arrels robustes, moltes arrels, una xarxa enorme d'arrels. Per què? Perquè després, en 7 anys, després de 7 anys, en 6 mesos, no? Creix ràpid. Clar, ha necessitat 7 anys per generar, no?, aquesta xarxa, aquests fonaments, fer aquests fonaments, no?, forts. Clar, moltes vegades els pares, els mestres, tenim molta pressa i volem recollir fruits en època de siembra. Llavors, clar, hem de tenir calma i confiança. Tot el que estem fent, no?, donarà els seus fruits, però això és un treball lent, no? Tot el treball que es fa cap a dintre, com parlàvem al principi, no? Quantes coses a nivell emocional hem de treballar amb els nostres infants, no? I és tot un treball, no?, que va cap a l'interior, no? Però que això és el que farà créixer els nostres nens amb una personalitat ben formada, que estigui segur de les coses que fa, que se senti valorat, respectat, no? En el fons, si treballem totes aquestes capacitats, el que aconseguirem és construir, no?, uns nens i unes nenes, ajudar-los a créixer amb una personalitat i un millor benestar, que és el que volem. El que volem és que estiguem millor, no?
Clar, que al final necessitem aquest creixement. Bueno, tu has dit paraules molt interessants com aquesta paciència, no? Paciència a l'hora d'educar, donar-nos temps, tant als adults com per nosaltres, per aprendre a educar, per millorar educant, com pels nens, no? La calma, que òbviament van relacionades, la confiança, i jo n'afegiria encara una altra, no? Aquesta acceptació, no? Acceptar que bueno, que a vegades les solucions no les trobem de seguida, que a vegades a mi tampoc com a pare o mare les coses no em surten com desitjaria. No. I que des d'aquesta acceptació pròpia també el meu fill segurament aprendrà a acceptar millor, no? Aprendrà a donar-se compte que, bueno, que hi ha moments en els que no pot tenir allò que desitja i que, bueno, que és normal frustrar-se. No. I m'ha agradat molt també aquesta metàfora que has explicat del bambú japonès i com és important de treballar-se interiorment. I com és important pels pares i mares de treballar-se interiorment perquè després puguem ajudar a que els nens i nenes també puguin créixer dins i des d'aquest creixement interior poder després connectar millor, més i millor, amb l'exterior. I els mestres, Luz, perquè clar, aquest creixement dels nens i nenes, dels infants, al final és una feina conjunta entre família i mestres. Els mestres, què feu per ajudar els nanos a créixer emocionalment més sans, amb més benestar? Com ho feu? I com us cuideu també, saps?
Clar, això és complicat, perquè veig que els mestres necessitem formació i necessitem també acompanyament, igual que necessiten els pares. Deia una frase que si t'atreves a ensenyar, nunca dejes de aprender. No? És una frase que m'encanta perquè defineix perfectament el que és per mi l'educació, no? El ser mestre. Els mestres hem de ser conscients de que hi ha aspectes de, doncs això, sobretot el que fa referència a l'educació emocional, en els quals no hem estat formats. I hem de ser conscients d'això. Llavors, ara, no?, moltes escoles treballem l'educació emocional i hem de ser conscients de la importància que té que jo com a docent em formi per poder transmetre aquests coneixements, perquè ningú pot donar el que no té. Sí? Llavors, si jo vull ensenyar-los i als meus alumnes a treballar la seva consciència, el que sàpiguen, què els hi està passant, què estan sentint, on ho estan sentint en el cos, no? Perquè els ajudi a reconèixer aquestes emocions, perquè puguin parlar-les amb els seus companys quan hi ha un conflicte i els puguin dir, escolta'm, estic molest, estic ofès amb tu perquè has passat davant meu, m'has tirat a l'estuig i ni me l'has recollit, no? Clar, si el mestre, no? I això també pels pares, no? Però si els mestres no ens formem, no? I no ens interessem en desenvolupar les nostres competències emocionals, ens serà molt difícil poder transmetre-les als nostres alumnes, no? Per tant, jo animaria a tots els profes, no? que moltíssims ja ho fan i estan en aquesta línia, a formar-se ells, primer per necessitat pròpia, no? Perquè quan tu comences a interessar-te en desenvolupar les teves competències i les teves capacitats emocionals, ostres, és que se t'obre un món, perquè penses, si m'ho haguessin explicat abans, no? I, clar, això és el que em passa, no? Em poso nerviosa quan li he dit a un nen que se senti tres vegades i no se senta. El que estic sentint és que m'estic posant jo nerviosa. Llavors, clar, ell mou la cadira, jo ja li he dit tres vegades. És qüestió de dir, pare, l'uf, o sigui, què està passant? El que està fent aquest nen? T'està traient de polleguera, tu t'estàs posant nerviosa, el meu cos comença a accelerar-se una mica, començo a suar. Clar, si jo tinc la capacitat de dir, és tot, mira, això m'està posant nerviós, doncs aniré amb ell i diré, mira, si és clar. O encararé aquella situació amb un comportament molt més adaptatiu. Jo m'irritaré molt menys, tindré més benestar i segurament la resposta que jo li dono serà molt més agradable per ell. No? El que tinc clar és que l'acció-reacció, quan reaccionem a una cosa, molt bons resultats no dona. Llavors, m'encantaria transmetre als mestres ostres, que ens fem aquest regal, que ens cuidem nosaltres, que treballem les nostres competències emocionals, que aprenguem, no?, a prendre consciència, el primer de tot, del que sentim, per començar a regular-nos. No? Llavors, canvia totalment, no?, el com ens sentim a les aules i com ens relacionem amb els nostres alumnes.
Al final és una feina en la que, bueno, esteu vivint emocions a vegades molt intenses en una aula i on
tot el dia.
Clar. I aquesta capacitat de gestió emocional que necessito per poder fer alguna cosa entre el que sento i el que faig amb el que jo sento, amb aquesta conducta, amb aquesta reacció, al final és essencial. I també pel que tu comentaves, de que som referents, que som models i clar, que els nens aprenen més pel que veuen fer que pel que els diem que facin. Per tant, en el moment en què jo sóc capaç, no?, d'aturar-me i de poder, no?, doncs dir-li d'una manera més pausada, més serena, donar-li aquesta resposta, el nen també està aprenent per imitació, no? Sí. Tu has vist beneficis, Luz, en les aules a partir de treballar les competències socioemocionals amb els nens i nenes? Quins beneficis?
Per exemple, t'explicaré dos, d'acord? Jo ara estic a infantil i et parlaré d'infantil, sí? Però aquestes mateixes experiències també es fan a primària. La primera és un treball que fem de consciència, perquè, com hem dit, és la primera pedreta que hem de posar en el camí, no? El primer esglaó que hem de pujar és el de la consciència, no? I els hi preguntem, quan aprofitem el moment de passar la llista, per preguntar-los com et sents, no? Ens saludem i com et sents, no? El fet de treballar això des de que entren a P3, no? I any darrere tot infantil, no? Quan els nens acaben a P5, clar, adquireixen molta consciència de com se senten, perquè comencen dient, com et sents? Bien, no? Sí, bien o mal, sí? I com a poc a poc, doncs avui estic contenta, avui estic il·lusionada, no? Avui estic molt enfadat, avui me sento... avui he tingut por, no? Sí, el fet d'anar treballant, anar aturant-se en diferents moments del dia, no? I poder expressar com em sento, hem vist que ha fet als nostres alumnes quan expliquen, quan després t'expliquen qualsevol altra cosa, inclueixen ja aquestes emocions en el seu discurs. No? Per tant, són nens que estan començant a ser conscients de que les emocions van amb mi i que les puc sentir totes, no? I que està bé sentir l'emoció. No? I a més hi ha una cosa molt interessant i és com ells poden anar-se canviant d'emoció cada vegada que senten, no?, que són conscients de que jo al matí he dit que estava content, però ara la cosa s'està posant, no s'està posant, s'està posant molt malament, perquè a mi aquest nen m'ha dit no sé quantos o l'altre, o vinc del pati, m'he barallat i i sols, no? Es canvien a l'emoció que els hi correspon en aquell moment, amb la que connecten en aquell moment, no? I això a mi m'encanta veure-ho, no? Quan tu estàs treballant i veus que algú s'aixeca i es treu la cara de content i se la posa a la cara enfadada, no? O a la cara trista, perquè... I després vas i li preguntes, i què vist que t'has canviat l'emoció? Ara estàs trist. Vols explicar-me per què? I et diu, pues perquè jo volia pintar-me el vermell i ha vingut el Pepito i m'ha tret el color vermell. Jo ara no puc, no? Pues jo estic trist, no? Pues, ostres, pues, que xulo, no? Estem treballant en aquest molt interior, no? Del que parlàvem al principi.
I tant de bo molts adults, perdó, tinguéssim aquesta capacitat, d'expressar-nos.
Verbalitzar-nos.
I de verbalitzar-nos.
És genial, no? El com veure com forma part del seu llenguatge, no? Llavors, pues que bé, no? Que puguem parlar de les emocions amb normalitat i expressar-li a l'altre que estic enfadat i estic enfadat amb tu perquè m'has escupit. A mi no m'agrada que m'escupis, no? I després hi ha un altre aspecte que realment a mi m'agrada molt observar l'evolució que hi ha a les aules i és el tema de les relaxacions després dels patis. Vosaltres vam veure que després dels patis els nostres alumnes estaven molt excitats. Això passa aquí a la meva escola i passa arreu, no? Perquè bueno, el pati és un moment de pues, esbarjo, no? De córrer, de saltar, de conviure amb molts altres amics, no? Només amb els de la meva classe. I quan tornaven del pati, tornaven molt excitats. Llavors vam començar a fer respiracions conscients o massatges, no? Algun moment de calma. Després del pati, bebem aigua i busquem una activitat que ens relaxi, no? Normalment, doncs això, són respiracions, són massatges, són massatges individuals, massatges amb parelles, no? Que sempre comencen connectant amb la nostra respiració. Clar, nosaltres hem notat que, òbviament, el que fa això és que arribem del pati així i el que aconseguim és tenir un clima a la classe més relaxat, que ens ajuda moltíssim a connectar després amb l'àmbit que volem treballar, no? amb el contingut que volem explicar-los i l'ambient és de millor benestar. Com estem tots més calmats, doncs això afavoreix que el clima a la classe sigui moltíssim millor.
I que al final puguin aprendre, no? O sigui, que puguin situar-se, que realment el clima emocional de l'aula permeti aquell moment d'aprenentatge, no? I siguem conscients de que necessitem aquell estat emocional per poder situar-nos per aprendre, no? I que ells es donin compte d'aquest canvi, entenc.
I és meravellós, Esther, veure la necessitat que tenen d'això, que tenim, que tenim. Però amb els nanos, no?, a l'escola, ara que em preguntes, ostres, és que si un dia arribes a la classe i t'entretens amb algun nen a dir-los alguna cosa i no has posat la música perquè estan bevent aigua, penses, bueno, estic resolent això amb aquest nano aquí. Luz, la música de la relaxació, no? Que no se t'oblidi, que ara toca relaxar-se, no? Clar, quan tu adquireixes això com un hàbit, és que ho necessites. Ho necessites perquè és un moment que es reconnecta, no? Que uau, et fa sentir-te bé amb tu mateix, no? Llavors, és com, doncs, et col·loquem, no? I doncs, ara podem començar a aprendre, no?
Doncs, escolta, Luz, quina sort que tenen aquests infants d'anar a la teva classe. Jo, em sembla que m'agradaria anar a la teva classe.
I la sort que tinc jo d'estar amb ells, no? Perquè és molt xulo. És on més s'aprèn.
I et vull agrair totes les idees i les pautes que has ofert, perquè realment, bueno, podríem estar xerrant des de la teva experiència moltíssima més estona. Estàs plena de coneixement, d'experiència i, bueno, ja ho heu vist, de passió. Et vull agrair aquesta estoneta. Sobretot això, les aportacions i les pautes pels mestres i per les famílies, que penso que poden ser superinteressants. I espero que puguem retrobar-nos aviat.
Sí, i tant, quan vulguis. Aprofitem-nos de les xarxes socials de gent que hi ha supervaluosa, que dona material com molt ben organitzat, que ens pot aclarir molt, no? Això per pares i per mestres, no?
Totalment. Molt d'acord, Luz. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Ens veiem ben aviat aquí a La por com a camí amb noves entrevistes tan interessants com la d'avui. Gràcies, que vagi molt bé.